A les hores en punt, tota l'actualitat de l'Ametlla de Mar.
Us parla Francesc Callau. Antonio Espuny, portaveu d'Entesa per la Cala, va participar en el programa Portaveus de la Cala RTV, posant el focus principal en la recent adjudicació de la residència de la gent gran. Entesa, que s'oposava a la mesura des de principis del 2024, lamenta que la residència ja no és del poble i que l'operació afavoreix l'onada. El regidor d'Entesa va ser molt crític amb les condicions econòmiques de la venda. L'operació s'ha tancat per un valor de 6.071.000 euros. Espuny va situar el deute total de quotes i interessos fins al 2035 en uns 5.400.000 euros. El portaveu va argumentar que si l'Ajuntament hagués mantingut la propietat, podria haver renegociat el deute hipotecant l'edifici a interessos molt baixos, reduint els interessos anuals de 300.000 euros a uns 200.000 euros. Aquesta quantitat es podria haver cobert amb el rendiment de l'onada, deixant un actiu que pot donar molta rendibilitat. Antonio Espuny és portaveu d'Entesa.
Avui en dia, he parlat amb gent que maneja molts diners al poble, que té empreses potentes dels diners del poble, que té capacitat econòmica, capacitat d'anàlisi, capacitat que veu les coses, i em va dir, Antonio, diu, sí, això... Avui vas als bancs, tenim tu la propietat, i nosaltres, l'Ajuntament, la té la propietat de l'edifici, o la tenia, vaja, el dia que firmaran la deixarem de tindre. Té la propietat de l'edifici i la del solar, te'n vas al banc, hipoteques això, i et surt el 2%. O sigui que els interessos que estàvem pagant, que venia a ser... Bueno, ara ja estàvem anant... amb un meitat i meitat, els interessos que estaven pagats, o sigui, de 600.000 euros, 300.000 d'amortització i 300.000 d'interessos, s'haguessin pogut reduir pràcticament a una tercera part, 200.000 euros. Això no ho hem de poder pagar, perquè 300.000 ja mos dona la onada d'arrendament.
Va explicar que l'empresa Onada, que va comprar accions a l'empresa que havia finançat les obres, només aportarà 18.000 euros per una residència i el solar que, segons la valoració, sumaven 6.040.000 euros. A conseqüència de la venda, l'Ajuntament, diu, deixarà de percebre gairebé 300.000 euros anuals. A més, els aproximadament 4,5 milions d'euros invertits o pagats prèviament per l'Ajuntament són irrecuperables. Una de les conseqüències, diu, de la pèrdua de la propietat és l'impacte social. El regidor subratlla que el fet de ser propietari permetia a l'Ajuntament establir criteris com ara el percentatge de places concertades que s'havien pactat amb la Generalitat. Ara l'empresa, que legítimament busca el màxim benefici, podria optar per places privades en lloc de places concertades, ja que, diu, és el propietari qui determina el nombre de places concertades possibles. Espuny també va parlar del procés de municipalització de l'aigua potable de Tres Cales i va justificar la seva abstenció en el darrer ple per la manca de transparència i la por que les decisions afavoreixin l'empresa Aigües Tres Cales en detriment dels veïns. En relació a la proposta d'un grup de propietaris per revertir el planejament urbanístic del sector 22B1, Entesa dona suport a la revisió del pla, però tem les conseqüències econòmiques que podria comportar la paraula anul·lació present a l'escrit presentat. Després que el Consell d'Administració de la Cala Gestió, en la majoria conformada per Junts per Catalunya i el PSC, hagin fet efectiva la venda de la residència de la gent gran a una empresa privada, el regidor i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ametlla de Mar, Jordi Gazzani, ha qualificat el fet com un dia molt trist per a l'Ametlla de Mar i també d'error històric comparable a l'enderroc de les escoles velles. Jordi Gazzani ha denunciat que l'alcaldessa, que era una de les integrants del govern municipal de Convergència, ja va hipotecar les finances municipals del poble i ha qualificat de martingales les accions fetes per procurar la venda.
L'alcaldessa i el seu govern han actuat en benefici d'un interès que no és el general, renunciant a un equipament que és patrimoni social del poble, que no calia vendre, i deixant-lo en mans d'una empresa privada que, el dia de demà, pot acabar venent-lo i pot donar-li un ús diferent del que té. És un dia trist per a l'Ametlla de Mar i és un error històric comparable a l'enderroc de les escoles velles que també van fer ells. L'alcaldessa actual, que era una de les integrants i corresponsable d'aquell govern municipal de Convergència, que va hipotecar amb totes les seues martingales les finances municipals del poble, deixant-les en una situació desastrosa, i que va mantenir la residència de la gent gran tancada. Ara, si vol tapar les vergonyes amb l'excusa de l'endeutament de l'Ajuntament malvenent a una empresa privada un equipament que és patrimoni social del poble.
Casani ha destacat que el govern municipal de Junts i el PSC, en benefici d'un interès que no és el general, renuncia a un equipament patrimoni social del poble, deixant-lo en mans d'una empresa privada que el dia de demà pot acabar venent o transformant l'equipament per a un ús que no sigui social o el de residència de gent gran. La Comissió Europea planteja reduir un 65% els dies de pesca per al 2026 per a la flota de l'arrossegament al Mediterrani, però de nou permetrà ampliar-lo si el sector continua aplicant mesures compensatòries. Així ho recull la proposta feta pública per l'executiu comunitari a dues setmanes de la reunió dels ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea. La reducció implicaria passar dels 27 dies de base actuals a 9. Tanmateix, la Comissió Europea deixa clar que el sector podrà sortir a la mar més dies si compensa l'impacte de l'activitat amb mesures de sostenibilitat. L'any passat, la Comissió Europea va assignar 27 dies a la pesca d'arrossegament al Mediterrani, argumentant que era necessària una reducció de l'activitat per revertir el deteriorament mediambiental. Tot i això, durant les negociacions amb els estats i davant el descontent del sector, Brussel·les va avalar introduir una sèrie de mesures de compensació perquè els pescadors poguessin sortir a feinejar més dies, fins a 130, si les aplicaven. A més, just aquest dilluns, el ministre d'Agricultura i Pesca, Luis Planas, va anunciar que donava 13 dies addicionals a la flota d'arrossegament per abans que acabi l'any per tal de que es pugui cobrir la demanda de cara al període de Nadal, i així en total enguany la flota ja disposa de 143 dies per sortir a pescar. Ara, amb la nova proposta de la Comissió Europea, el sector tindria 9 dies de base de mitjana aproximadament per treballar. De nou, per ampliar-los, els pescadors hauran de fer més esforços mantenint les mesures de compensació o introduint-ne de noves per poder arribar fins com a mínim uns 143 dies, una xifra que, segons el Ministeri d'Agricultura i Pesca, correspon als nivells del 2024. Un cop feta pública la proposta per a les quotes del 2026, fonts del Ministeri de Planes han indicat que estan estudiant-la i han avançat que la pròxima setmana es reuniran amb el sector i les comunitats autònomes per fixar la posició, que serà defensada per Espanya a Brussel·les durant el Consell d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea de l'11 i 12 de desembre, on s'han de decidir finalment les quotes. El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, ha afirmat que la proposta de la Comissió per a les quotes del 2026 és de màxims i més restrictiva que la de l'any anterior. Antoni Abad.
És un document que presenta la Comissió en els estats membres, en aquest cas Espanya, però de màxims. Aquest document és el que haurà de treballar el ministre Planas amb els científics per tal de presentar a la Comissió i intentar avalar que hem fet les coses ben fetes i a veure si ens en sortim. Això sí, no ens posa la Unió Europea doncs, més mesures a fer per tal de que aquest document vagi baixant el percentatge i sigui més light. Ho hem de valorar amb els científics, d'ICatMar, perquè hi ha molt número tècnic i uns percentatges que hem d'avaluar bé, no? Però sí que te puc adelantar que, llegint en diagonal, crec que la proposta és tan més restrictiva que la de l'any passat, eh? Per les possibilitats de pesca del 2026. Per tant, haurem de treballar-ho bé i mirar de defensar-ho a tope i donar-li arguments al ministre per tal de que pugui defensar-ho bé.
Així, els pescadors catalans confien a defensar la feina feta i aconseguir que les restriccions proposades acabin sent més suaus. Aquest dimecres al vespre es va declarar un incendi a la zona del Puig del Parracoll, al terme municipal del Perelló, el qual va quedar controlat a les poques hores, però que es va produir en condicions molt adverses. La primera trucada d'alerta es va rebre a través de la policia local del Perelló, aproximadament a les 8:30 del vespre. De manera immediata, el telèfon d'emergència 112 va rebre múltiples trucades confirmant la visibilitat de les flames. El foc es podia veure des de diferents punts de l'Ametlla de Mar i fins i tot per conductors que circulaven per l'autopista. L'incendi es va produir en un moment especialment complicat, ja que bufaven ratxes fortes de vent del nord-est d'entre 60 i 80 km per hora, dificultant enormement les tasques d'extinció. L'incendi es va declarar a dalt de la Carena, un indret de difícil accés amb camins estrets. Les condicions nocturnes van agreujar aquesta situació, retardant l'arribada dels vehicles del cos de bombers. La prioritat de bombers va ser establir una estratègia clara per evitar la propagació, tot i el moviment del foc. Juanjo Salvador és el cap de bombers del parc de l'Ametlla de Mar.
L'incendi es movia a contravent i la prioritat de bombers va ser evitar que el flanc dret, que és el que tenia més potencial, pogués progressar més. També vam tindre sort que aquesta part més intensa de l'incendi anava a parar a un camí i els focos secundaris no van progressar.
En les tasques d'extinció van participar diverses unitats del cos de bombers. Cal destacar també el suport i l'ajuda dels companys de l'ADF del Perelló Ametlla. Avui l'estat és bo, no obstant això, s'han enviat dues dotacions addicionals per revisar i acabar de localitzar qualsevol punt calent o petites fumaroles que poguessin quedar a la zona afectada. Norbert Callau, preparador físic de l'Ametlla de Mar, s'ha compromès en els darrers dies amb la Federació Nacional de Futbol de Suïssa per formar part de l'estaf tècnic de la selecció femenina absoluta. El Calero deixa, doncs, les seves funcions com a assessor tècnic de la Federació Espanyola de Futbol i la seva labor com a preparador físic de la selecció masculina sub-21 per treballar al costat de Rafael Navarro, tècnic gandesà, que fins fa dues setmanes era tècnic assistent del primer equip de futbol femení del Barça i que també va acceptar l'oferta de la Federació Suïssa de Futbol. Escoltem Norbert Callau.
Doncs, la veritat és que content de formar part de l'estaf tècnic de la selecció nacional absoluta femenina de la Federació de Suïssa. Tot se va donar d'una forma molt, molt ràpida i la veritat és que l'interès mostrat per la federació, així com per part de l'estaf que forma ara el que seria la selecció absoluta, així com el projecte i les metes que tenen davant, va fer decidir-me per aquest canvi, que penso que és interessant tant a nivell personal com a nivell professional. I ara s'obre una nova etapa en la qual doncs la fita principal és intentar classificar l'equip per al Mundial que celebrarà l'estiu del 2027 a Brasil. I res, ja hem començat a preparar aquesta fase classificatòria i amb ganes de que les coses funcionin.
Norbert ha estat recentment assessor tècnic de la Federació Catalana de Futbol per a les seleccions sub-21 i sub-15. Darrerament també ha estat 2 anys treballant com a preparador físic al Barça Atlètic i el juvenil del Barça. Anteriorment havia format part del cos tècnic de l'AEK Larnaca, de la primera divisió de Xipre i del Nàstic de Tarragona i l'Ascó, entre altres. L'equip B de l'Associació de Petanca Tres Cales ha tornat a sumar una victòria important a la Lliga Catalana de Tercera Divisió. Aquest cap de setmana els caleros s'han imposat per 5-4 al Club Petanca com a Ruga en un enfrontament molt ajustat davant d'un rival amb molta experiència. Tot i la igualtat, l'equip de les Tres Cales va saber mantenir la serenitat en les partides clau i acabar decidint el duel a favor seu. Antonio Canyador és el capità de l'equip B.
Este diumenge 22 de novembre jugàvem en les pistes de les Tres Cales contra Comarruga. Guanyem 5-4. Contra Comarruga és un equip complet que juga també molt bé, però esta vegada el resultat ha estat a nostre favor. Partits difícils, guanyem les partides més importants i per última partida això va anar molt justet. Però és que l'equip de Comarruga és un equip d'experiència i també volia guanyar. I guanyem una, la que havíem de guanyar. La guanyem 13-11, 2 punts de diferència solament. Pues al final, com us dic, guanya 5-4 i contents d'aquest resultat positiu per nostre moral.
Amb aquest resultat, els caleros es consoliden a la part alta de la classificació i ja són tercers amb un total de 12 punts, mantenint-se plenament dins la lluita per les posicions capdavanteres. La pròxima jornada els portarà fins a les pistes de l'Atlètic Campo Claro, on buscaran continuar amb la bona ratxa. D'altra banda, l'equip A, que competeix a Divisió d'Honor en la Copa President, no va disputar el seu partit aquesta jornada, ja que va quedar ajornat. Malgrat tot, els de l'A continuen en una situació delicada, sense haver puntuat encara i ocupant l'última posició de la classificació.